Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Tenir bons hàbits i fer-ho de manera natural, sense estrès, sense patir, sinó fins i tot, per què no, disfrutar una mica, és el que volem fer aquí a la Primera Pedra i ho fem de la mà de l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, molt bon dia.
Bon dia.
I ara ho dèiem, a vegades s'associa a agafar bons hàbits, a, escolta, amb una situació d'estrès, de negativitat, i no, des de Coa ho haureu fet també, sempre ho dieu acompanyats de... Per què no? Disfrutar una mica, no? Uh-huh. Ens agrada menjar, l'únic que s'ha de menjar bé.
Ens hauria d'agradar menjar.
Ens hauria d'agradar menjar i volem fer-ho bé. I una de les coses que va associades també amb el parlar de dietes és el pensar que el pes va directament relacionat amb la salut i que una persona que tingui més pes serà menys sana que una persona que tingui menys pes.
Exacte.
I a això t'ho deies, no és ben bé així.
No, això és el pesocentrisme, que es coneix així amb aquest nom.
Pesocentrisme.
Sí, exacte, que centrem tot amb el pes, tot gira al voltant d'això, i llavors això ens allunya de la salut normalment. Llavors, cada cop a les consultes o molts dietistes estem allunyant-nos de que... No vol dir que no puguis passar-te algun dia, no passa res, però és un paràmetre més i no determina la teva salut. I passa menys, no vol dir que siguis més saludable que una altra persona. Al final, centrar-nos en el pes el que fa és que moltes vegades busquem tenir uns hàbits saludables per un temps, per arribar al nostre objectiu, i després els deixem.
Que això és fatal, perquè moltes vegades encara genera més frustració i entres en una cadena encara d'anar en contra del que estaves lluitant al principi.
Exacte. De fet, si busquem salut, això és el contrari, perquè moltes vegades genera culpa, genera mala relació amb el menjar i les pujades i les baixades de pes moltes vegades són més perilloses que tenir un pes una mica més elevat.
Per tant, què hem de tenir en compte quan parlem de pes?
Clar, per parlar de pes, bueno, el pes té molts factors que li poden influenciar, però per parlar de salut... Jo sempre em centro en el que, en aquesta definició de salut, que és benestar físic, mental i social. I clar, la gent es queda moltes vegades amb el físic, però no té en compte tota la resta. Que hi ha gent que per menjar sa no surt amb els amics. I que hi ha gent que està tan obsessionada per menjar sa que ho està passant malament realment, que està fent dietes molt estrictes, i això... no pot ser saludable de cap de les maneres.
Mm-hmm. Clar, hi ha molta gent que pensa, vaig a començar dieta, per tant, em tanco a casa, deixo de veure amics, deixo de sortir, deixo de fer res que no sigui únicament posar-me davant del plat amb una bleda i un tros de petxuga a la planxa. I això és depressió.
Això no és sostenible. Mm-hmm. Llavors, jo sempre dic el mateix. Ens podem imaginar dues noies, una que tingui un cos bueno, molt... desitjable per la nostra societat, però que sigui una noia que quan veiem la seva foto no sabem que darrere d'això hi ha una molt mala relació amb el menjar, que menja molt poc, que té una autocàstica amb l'exercici físic, que està molt estressada, que té males relacions amb els amics, amb la seva parella potser, i tot això li porta a tenir una mala salut. I en canvi hi ha una altra noia que potser veiem la foto i aquesta noia té un pes que no és normatiu i pensem que és un cos que no és saludable a simple vista socialment, però aquesta noia té un bon hàbit d'alimentació, fa exercici físic des de l'amor, té unes bones relacions socials i, bueno, no té molt estrès o gestiona l'estrès correctament. Llavors, qui és més saludable de les dues?
És evident. I, a més, una imatge, ara que tenim tantes xarxes socials, tant de pes tenen les xarxes socials, una imatge no explica tot això que estàs dient.
No ho explica. Llavors, sempre diem que el pes no és un determinant, o pel pes no podem saber quant de sana està aquesta persona.
Mm-hmm. I només això ja relaxa la persona que potser seria la imatge de més sobrepès, no? Ja, d'entrada, et fa que pensar que pugui ser sa és sinònim de ser feliç.
Exacte. Sí, sí, moltes vegades es busca aquest pes determinat perquè la gent pensa que si baixo de pes seré feliç. I el que es troba moltes vegades és que baixen de pes i no som feliços.
Al contrari, estan amargats.
Exacte.
Estan totalment amargats i esclavitzats.
Llavors, busquem aquesta... És una corrent que es diu salut a totes les talles, que vol dir que hem de trobar la salut, sigui quin sigui el nostre pes o la nostra forma corporal.
Mm-hmm. Doncs ens quedem avui amb aquesta idea que crec que pot ajudar moltíssimes persones. Anabel Fernández, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Avui volem parlar de llibres en aquest espai, concretament d'un llibre d'un company a la casa, de fet, d'una estrella de la casa.
Sí, sí,
com
exacte.
Com és el Marc Giró,
company,
vull ser precisa.
No, estrella.
Exacte.
Exacte, dic, ui, ja estava a punt d'aixecar-me i marxar. Dic, no sé, compte, company. Company que... de què?
No, no, no sé si hi ha diferències de classes, sí, ja comencem així, no?
Perquè estem... Et vaig a dir una cosa, digue'm. Una estrella de la casa que només et deixa entrevistar per estrelles de la casa,
t'ho
dic.
Ara has quedat molt bé. És
perquè,
que...
vamos, què tens, que no m'ha demanat el vestit d'anar-hi? Dic, no, no.
Jo amb el vestit no,
quan
jo amb la polls.
Quan tinguis 4 ondres,
clar, clar.
Ja parlarem.
No, no, molt bé, molt
home,
bé.
Home, això és clar.
Pijos, guia pràctica, qui són, què fan exacte. I on trobar-los. Però per si no fos poc,
sí.
Encara més pijos.
Encara més pijos.
El segon llibre.
Dos llibres.
No n'hi havia prou amunt.
No, no, no n'hi havia prou amunt. No n'hi haurà un tercer, si és la pregunta que em volies fer.
Aquesta era.
Perquè ja n'estic fins al capdamunt dels pijos.
Sí, saps no m'ho crec.
No, m'he divertit molt d'escrivint els llibres. Aquests llibres són els llibres que jo vaig fer perquè són a la recopilació uns articles, més alguns de nous, que vaig fer pel diari Ara, i un estiu, dos, tres estius, i ho vaig passar bomba total. I a més em diverteix moltíssim. És un llibre que la gent se'n llegirà i dirà, pues mira, m'ho he passat bé, i que d'això és del que es tractava.
Home,
i ja està.
Més
però
més...
no penso escriure res més,
no,
perquè
no,
em
no,
diu
no.
L'altre, aquesta editora. Però bueno, ara...
el tercer.
El tercer o fes-me un castellà o tal. No, perquè jo no sóc aquí on em veus, m'has posat aquí la secció que està tan divina amb aquest...
Que sí?
Amb aquesta música que m'has posat de trineu.
Fantàstica.
És genial. M'encanta. Sí, no, i és un llibre que ha valgut molt la pena que vostè se'l llegeixi. Que no t'hi guipes, no, estimada?
No,
perquè...
no, no, sí que m'hi guipo.
No,
sí,
no t'hi guipes,
sí,
si t'has fet... M'acaba de dir, però... no m'hi guipo gens amb el guió aquest de les preguntes.
Però encara el braç encara em dona, i m'estic apartant el full. I ara mateix, clar, m'he ficat un cos 12... La gent no ho veu,
no, però filla meva, però és que és clar.
No, no, sí. El que et deia, però tu per fer aquest llibre no has fet un treball d'investigació. És a dir, tu els pijos els has tingut bastant, bastant a prop de molt de temps,
bueno,
no?
Bueno, jo hi he posat imaginació, eh? Això també
sí,
és la típica pregunta que saps quan tens escriptors que tu, escriptors de veritat, diguéssim, sí. Que tu li preguntes. Escolti, vostè aquest llibre, jo per exemple, la Sílvia Soler, que també ve al nostre programa sovint, li diem sempre a la Laura Faió, però escolta'm, a tu els teus llibres són autobiogràfics. No, no són autobiogràfics, perquè jo soc escriptora, no sé què, soc dos cabreixen i tal. Bueno,
doncs això,
bueno, una part de tu que tal. El que passa que també és veritat que si estàs atent, els pics els tenim més a prop dels que ens pensem. Jo em pensava que no, que era una cosa que jo per... jo estic a un barri, vinc d'una família i tal, els pics em queia lluny. Però no, no, si afines la oïda, te'ls vas trobant. Clar, això de la globalització i la democràcia ha fet que els pijos estiguin bastant a peu de carrer, de vegades.
Te'ls vas trobant, depèn de per on et moguis. Perquè depèn de per on et moguis, estic convençuda que no te'ls trobaràs.
També és veritat. També és veritat. De totes maneres, fixa't tu que del primer al segon llibre hi ha una diferència fonamental, que és que tu saps que els pijos, tu li preguntes a una persona, jo, per exemple, et preguntés a tu, tu ets pija?
Clar, ells sempre diuen que no, oi?
Ells sempre diuen que no.
És que m'he llegit el llibre.
Clar. I llavors la gent diuen, no, 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 jo no soc pijo. Bueno, doncs en el moment en què algú et diu que no és pijo, aquí és on s'ha de començar a investigar.
Ah.
I llavors, a la millor, nosaltres pensàvem que els pijos eren... O sigui, que tu van a l'imaginari col·lectiu, després pijo, Tamara Falcó, o la paròdia...
Apre,
Cocholos,
sempre surt,
Cocholos, no sé què, coses d'aquestes.
Sí, sí.
Bueno, però més enllà de la paròdia, què hi pot haver, no? Llavors, jo sempre pregunto, escolti, vostè considera pijo? No, no, no. Les que et diuen no, 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 de forma vehement, allà, encara que sigui una persona, la millor que dius, mira, aquesta no és pija segur, és una persona que va estripada o és una que no.
Perquè queda fatal, no, dir que et consideres ja...
Bueno, és que el pijo és aquella persona que no té consciència dels seus privilegis.
Yeah.
Llavors, clar, hi ha molta gent que no és conscient dels seus privilegis.
Sí, fins que els perd, però clar, ells no els perden.
Exacte.
Ja neixen.
No saben, clar, no sí, saben ni d'on provenen els seus privilegis, o fan veure que no saben d'on provenen, no saben per què els estan mantenint i faran tot el possible per no perdre'ls. Llavors, a partir d'aquí, hi ha molts privilegis, clar, seria molt pràctic pensar que els pijos són els altres.
Clar, clar.
Clinc, clinc!
Clinc, clinc!
Ai, amigues, que potser ets una pijaza, no tu, sinó tu, que ens estàs escoltant.
Exacte,
i t'estàs fent
segurament,
la despistada, la sueca.
Estic convençuda que molta gent té com una atracció especial per aquest món.
Bueno, perquè, és clar, tu coneixes algú que vulgui ser pobre? Tu,
no,
nen,
no.
Què vols ser, una nena o criatura? Tu què vols ser de gran? Jo, pobre. poi pobre, agafar un cartró i dormir al ras. No, no. Això no hi ha ningú que t'ho digui, diguéssim. A no ser que siguin després aquestes que són místiques, anacoretes o gent
bueno,
que vulguin descansar.
Aquest és l'altre extrem, que vagi amb picos, molt picos, que es passen la boca.
O fins i tot pobres que diuen, bueno, pues jo, per la solemnitat, me'n vaig a descalç, me'n vaig a jo què sé, a fer el jubileu constant o el Camino de Santiago descalç. Bueno, molt bé. Però en línies generals, la gent ens atrauen els picos, o això que anomenem picos, o el que creiem nosaltres que són els picos, perquè nosaltres volem estar bé. No, la gent no vol ser pobra, vol ser rica. Tu li preguntes a una persona, vostè què preferiria, ser ric? En línia general, torno a repetir-te, hi ha honroses excepcions de gent que és austera, d'acord, però, o que arriben a l'austeritat, d'acord, diguéssim, mira Angela Merkel. però la gent, en línia general, vol ser rica. Llavors, clar, és un llibre que és que té, es ven molt bé perquè, clar, tu li dius a la gent, aquí vostè descobrirà el que és un pijo i què fan, i com aconseguir ser pijo o com tal, i diuen, ah, però és el que jo vull ser. Clar. És que des del punt de vista del màrqueting és boníssim el llibre, t'ho dic sincerament.
Que molta gent, encara que diguis que tu vas pel carrer i et pots trobar més d'un pijo, molta gent no les avisa en la vida.
Ja. Jo crec, no? Ja, pot ser.
Segur.
També he fet treball de camp, diguéssim, eh? Vull
per
dir, i m'he hagut d'invertir, eh? He hagut d'invertir en...
clar, has fet una part d'investigació.
He fet una part d'investigació i he hagut d'invertir, exacte.
Ha sigut molt agradable, també.
Que ha sigut... Ah, sí, la veritat és que sí.
Això estudiar els pijos, no? Perquè, clar...
Sí, exacte, tens tota la raó. No és anar de reporter de guerra.
No.
Sí, tens tota la raó.
Jo crec que la part d'investigació...
Després, al final, els pijos tenen una altra cosa que és genial, que això ells, no sé si ho saben o no, però és així, però són agradables, o sigui, al final... Com que viuen bé, tenen aquesta vida regalada, ells són educats en línies generals,
sí,
no?
O
aparentment educats.
Per
estirència, és un món bé, estàs calentet.
A més, tenen conversa, perquè
tenen conversa.
Han tingut temps de llegir, d'il·lustrar-se...
Sí, tenen... Sí.
Aquesta és la gran avantatge, potser, que tindrien els pijos,
bueno,
no?
Per exemple,
aquesta, el temps.
El temps és bàsicament una... És seu, el temps és seu, totalment d'acord. Per exemple, tu fixa't tu, aquesta cosa de veritat que els pijos, per exemple, no filosofen. No filosofen. Tu, la pregunta d'on vinc, on vaig i qui sóc són preguntes de classe mitjana o de les classes de pauperades, dels pobres de necessitat en línies generals. Perquè, esclar, estem molt intrigats de qui som, per què estem com estem i cap a on anem, diguéssim. Clar, això s'ho pregunta algú.
Quin sentit té, plegat.
Però,
sí, sí.
A un pijo això, no hi ha pijos. Apenes hi ha pijos filòsofs perquè realment ells no necessiten saber d'on venen, perquè tu ja et saben perfectament d'on venen, saben, torno a insistir, perfectament on estan i cap a on aniran a petar, diguéssim, que és a la glòria celestial, que és la que ells cultiven gràcies a l'almoina, clar.
Escolta,
a l'almoina constant.
Pijo d'esquerres, impossible, eh?
A línies generals, no. Ells es pensen que sí. O sigui, hi ha pijos que havien estat comunistes o que han fet la seva riquesa gràcies al comunisme. Això hauria pogut passar, o gràcies al bolxeviquisme, això pot passar. Però en el moment en què tu ascendeixes en les classes socials i acabes tenint un compte corrent perfectament sanejadíssim o molt hipersanejat o molt sanejat o sanejat a raudals, doncs és probable que tota la teva progressia vagi quedant en res. Fixa't tu, per exemple, amb la qüestió aquesta de la llei trans. Què ha passat? Perquè, a banda que això és una excusa que està utilitzant les persones trans per picar baralles polítiques, sigui dit de passada, però hi ha una altra qüestió que és, escolta, hi ha moltes dones feministes que havien estat progressistes, tremendament progressistes i, a més, importantíssimes dins de la via feminista i via progressista, que, de sobte, quan apareix la possibilitat de que s'amplin els drets d'un col·lectiu malmès, diguéssim, i atropellat de forma sistemàtica i històricament, doncs diuen, no, ara no. Ara això no toca o ara no. Gent progressista, gent que havia estat feminista. Ah, i clar, ho fan perquè realment en el moment en què tu estàs còmode, estàs posicionada, tens una columna a l'Avantguarda, tens una columna del País, tens una columna al Ràdio de Catalunya, escrius llibres, ets diputada, tens una doble, tres o quatre residències, et mous amb AVE, senyora ministra Passe, senyora diputada, etc. Doncs clar, diràs...
La perspectiva canvia.
Canvia molt. I això de l'assalt al castell... doncs fa moltíssima por. Llavors, la reducció de drets dels altres, doncs, bueno, el de la migració, en general, nosaltres som responsables, nosaltres que som dos pijos, estem aquí sota cobert, que això seria una forma d'estar bé.
Exacte.
Doncs això de la migració nosaltres, però estem aquí molt bé, està la gent ara ofegant-se pel Mediterrani, nosaltres estem aquí tu i jo xerrant tan tranquil·lament, després sortirem d'aquí, anirem a prendre una xocolata calenta i ens quedem tan amples i direm, oi, pobres persones immigrants i tal, no?
Sí, fatal.
I tal, però anirem a fer el cagar el tio tan tranquil·lament. Bueno, per
o
nosaltres...
les dones que estallen els cabells i que després...
Fet el vídeo, després a Mara Chanel i es compren una jaqueta.
Exacte. Has rebut alguna crítica per aquest llibre o no?
Bueno, els pijos... Dels pijos, no.
Jo, no? Perquè, no reconeixen
primera,
que són pijos.
Clar, que diuen, bueno, que graciosos estos los pijos fan. Jo he estat davant de pijos monumentals i diuen, bueno, que simpàtics, no, estos pijos. O, fins i tot, que insuportables estos pijos, et diuen. I dius, bueno, fill, pues tu sabràs. I jo em quedo molt sorprès. Llavors, per tant, la meva teoria aquesta que no es veu la gepa és tal qual, sí.
Per tant, per ells no n'ha rebut de crítiques, però... Ha rebut alguna crítica?
No,
no. Ha incomodat general, algú?
No, ha incomodat
algú. És difícil, escriure i no incomodar absolutament a ningú.
Ja, és probable, bueno, a mi m'ha incomodat. Jo, és probable que també la gent que jo incomodo, també és veritat que jo tinc un avantatge que al ser un personatge histriònic i que surt als mitjans i que estic aquí a RAC1, després ho de TV3 i de més,
i hi ha gent que a mi... Gana i no passa res.
No, això no és així. No. Jo m'adeixo molt, tothom m'adeix el que diu. No que m'adeixi, sinó que dic el que dic, però ho dic amb la intensitat, amb el to, en els marcs en els que jo ho puc dir. Jo dic tot el que vull dir, però sé exactament en quin to i en quina intensitat ho puc arribar a dir, i bueno, i allò dels límits de l'humor o els límits del que un pot dir en democràcia, doncs són els que has d'explorar, i el millor anar-ne conquerint, això és així. Però, no, et deia... no, la pregunta era...
Si finalment no has incomodat a ningú.
Ah, no, que dic jo que, com que tinc aquest personatge públic histriònic, jo hi ha gent que ja em detesten profundament i, per tant, no s'hauran comprat el llibre. Per tant, és un avantatge, diguéssim. És l'avantatge que pot arribar a tenir el... això, està exposat, diguéssim. Que diuen, este imbécil, no nos vamos a comprar su libro. Bueno, em posa nerviosa aquesta home que para tan ràpid. Pues molt bé.
Este imbécil que, mira, ara mateix estaríem xerrant hores i hores i hores. Estic convençuda que trobaríem tema de tot.
Bueno, amb tu segur.
Home,
perquè també hi ha, exacte. Perquè jo sé, perquè va, ja quedat un tolava por ahí, que t'entrevista, filla, que adornaré més.
Però que no és el cas.
Que divina.
Per tant, encantats d'haver-te tingut, Marc. Ens agradarà molt seguir xerrant, si no d'aquests llibres, d'alguns altres,
falta.
Perquè és que segur que et tornaràs a publicar, no? Eren els primers?
No, jo crec que no. Jo crec que no. T'ho dic de veritat, perquè no, que això per ser escriure a les escritores, dir, ai, vaig a escriure, t'has de seure, has de tenir...
Sí, de dedicar aquest temps que tenen els pijos i que nosaltres no tenim...
Que no tenim ganes, tampoc, que...
O el dediquem a altres coses, no? Clar que sí.
Tu hauries d'escriure el llibre.
Ah, exacte.
Tu ja has
Mira,
fet,
no em dones idees. No, encara no, encara no. Ja veurem.
Però segur que tens notes.
Notes sempre, però jo crec que això d'absolutament tothom, no?
No sé què dir-te. Jo no tenia notes. Jo escric per diners, eh?
Home, i tant que tenies notes, tenies un recull d'articles.
Però perquè m'havien pagat abans, d'altres articles. És que, esclar, vull dir-te...
Els diners sempre estan darrere, eh?
Sempre. Amb això sí, en altres coses no, però en això sí. Que fantàstic, els diners, per favor.
Marc Giró, un plaer.
Una abraçada, bon dia.
Adéu-siau.
A tope.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'estrès acompanya el 59% dels treballadors espanyols. Poca és la gent que afirmi alegrement que és feliç a la feina. Antonio Rodríguez és advocat, especialista en dret i negocis, i després de treballar com a advocat durant anys i haver estat involucrat en diferents empreses, va decidir deixar-ho tot i apostar per la seva veritable passió, la felicitat i les persones, fundant la companyia que ara dirigeix, Efficient Happiness, una companyia pionera que audita la felicitat en les organitzacions per dotar-les d'una major solidesa i durabilitat en el mercat. A més, Antonio és cofundador de Moving Minds, és el màxim responsable de DIRFEL, és a dir, l'Associació Mundial de Directors de la Felicitat a Barcelona, i és professor en diferents universitats de felicitat en el treball, comunicació, lideratge i emprenedoria. Antonio, bon dia.
Bueno, bon dia, Noemí.
Déu-n'hi-do, és a dir, que la felicitat en el treball, diríem que és el teu treball, el teu treball. Auditar la felicitat en les organitzacions per dotar-les d'una major solidesa i durabilitat en el mercat. Per tant, la felicitat dels treballadors millora les empreses.
Absolutament. I vull matitzar el tema de l'auditoria de felicitat, no? Perquè li haurem de posar el cognom, no? De la felicitat eficient. Jo sempre explico la mateixa manera perquè tothom ho entengui. Les empreses són unes entitats que estan vives com les persones perquè estan formades per persones. Creixen, tenen fills quan tenen filials, es casen quan es fusionen. Llavors tenen, si fem aquest símil, entenem que és un organisme viu amb una finalitat de fer diners, no? Però també una finalitat per cobrir una necessitat del mercat. I sempre comparo de la següent manera la felicitat eficient perquè tothom ho entengui. Oi que les empreses tenen una cosa que sempre s'ha tingut molta cura, que és l'estat financer empresarial, no? Les finances de l'empresa. Doncs hi ha una vessant que mai s'ha, diguem, s'ha tingut la cura suficient, que seria l'estat emocional empresarial. Doncs portant aquest estat emocional empresarial a la seva excel·lència seria el que nosaltres anomenem portar l'estat emocional, aquest estat de felicitat eficient, on les persones i el negoci com a tal estan alineats en una sèrie de dimensió, i on aquestes poden donar la seva millor versió. I quan donen la seva millor versió, efectivament, és quan rendeixen millor, produeixen millor, estan més a gust, i poden brillar al final contagiant això positivament a la resta de companys i companyes.
Per tant, beneficia l'empresa.
Absolutament.
I el treballador té menys estrès quan és feliç a la feina.
Sí, absolutament. O sigui, en termes generals, està clar que sí. Això no s'ha de trivialitzar ni s'ha de... Tampoc és el món aquest món de rosa, de flors i violes, no? De que no, amb això no anem, no anem a tenir estrès mai, això és important, no? Perquè al final, com a ésser humà, com a éssers humans, tindrem estrès, però sí que és important saber gestionar l'estrès, saber localitzar, saber crear des de les nostres posicions un entorn que afavoreixi doncs que l'impacte de l'estrès sigui el mínim possible o que aquest estrès sigui simplement passatger i que no es mantingui en el temps, perquè l'estrès mantingut en el temps provoca burnout, provoca aquestes estadístiques desastroses, provoca moltes baixes laborals, un mal per l'economia, un mal per les persones, no? I al final el que volem és l'escenari totalment contrari.
Clar, i ara també ho deies, hi ha feines i feines i quan se senti dirà, va, doncs em vaig a posar a buscar la felicitat a la meva feina. Però hi ha situacions irreversibles.
Efectivament.
Val. Això ho tenim clar,
no? És
clar. A dir, hi ha vegades que no podem canviar-ho senzillament. Estem atrapats en aquella situació i suposo que també hi ha necessitats i necessitats. Però l'empresa sí que hauria de buscar aquesta felicitat eficient, com tu deies. Com ho faria l'empresa? És fàcil buscar aquesta felicitat amb els seus treballadors?
És relativament fàcil sempre que tinguem la voluntat. O sigui, això el discurs és doble. O el missatge, diguem, va dirigit a dues bandes. Per una banda, l'empresa com a organització, els que dirigeixen les empreses, això seria una banda que tenim molta oportunitat en aquest camp, no? Però per altra banda, també les persones individuals. I una cosa, Noemi, que ens vam donar compte ja des que vam començar fa 4 anys amb aquesta aventura, és que sempre pensàvem i teníem aquest prejudici de que depèn de la direcció de les empreses, una empresa serà d'una manera o d'una altra. Però quan baixes al terreny, audites, no? I rasques i entres fins a la cuina, et dones compte que cada persona és essencial per crear aquest ambient, no? O aquest ecosistema, m'agrada més dir ecosistema, no? De felicitat eficient. O sigui, depèn de cada una de les persones. Per què dic que és fàcil? Perquè igual que a nivell transversal podem establir una sèrie de polítiques, mesures concretes que ens ajudin a nosaltres a materialitzar aquesta felicitat eficient, individualment tots tenim un poder per precisament fomentar i crear i donar ales, no, a aquesta felicitat eficient, des de tenir en compte que el més important són les persones, com s'han de cuidar aquestes persones, cuidar el diàleg entre les persones, i no dic comunicació, dic diàleg perquè implica comprensió, no? El pilar de l'empatia, generar la confiança, reconeixement, i així podria seguir, no?
Sí, de fet, tu parles de siguem bons, empàtics, dialogants, tot això depèn de les persones que hi treballen també, però no sé, també dius que moltes vegades se'ns ha enganyat o ens hem sentit enganyats perquè ens diferenciaven entre vida professional i vida personal. I, per tant, si traiem aquesta línia, clar, per ser feliç, has de ser feliç també treballant, és evident. No sé si les generacions noves això sí que ho estan assumint.
Jo penso que sí ho estan assumint, ho tenen més clar. Les dades... Jo ja no sóc de la generació més nova, o sigui, jo ja sóc de l'anterior, no? Però diguem que és de la generació millennial i ara la generació Z, no? Es té més en compte allò que a mi em mou com a ésser humà. És a dir, si a mi això no m'agrada, jo canvio. I moltes empreses estan trobant amb la dificultat de com podem afrontar això, no? Per això, sempre hi ha dos grans aspectes en tot aquest món empresarial sobre la felicitat eficient, que serien el que anomenem motivacions extrínseques i intrínseques. Les extrínseques serien el sou, els complements salarials i totes les eines que facin més, que promoveixin el meu benestar a l'empresa. Però després les intrínseques són aquelles que em mouen com a ésser humà, que em fan sentir realitzat. Doncs aquest segon pilar està molt més present ara a les noves generacions i les empreses estan trobant dificultats a l'aspecte de fidelització, de trobar talent, perquè hi ha sectors com l'hostaleria, per exemple, que troba molt difícil ara atreure gent perquè, bueno, pues perquè potser la seva visió, les seves condicions de l'entorn doncs no els hi atrauen i hi ha un xoc gran, no? Llavors les empreses tenen l'oportunitat per adaptar-se i com abans ho facin, abans picaran a la taula amb més ressò, no?, que la resta de competència.
De fet, tu conclous dient quina petjada vols deixar? Aquesta seria la pregunta que tothom s'hauria de fer. Quina petjada deixaré? Perquè al final, treballant, deixes també la teva petjada, no?
Absolutament. Al final, jo sempre parlo de fer la petjada, dic en castellà, legado, no? Al final, les persones per què ens recorden? A qualsevol lloc, ja no només a la feina, o sigui, a qualsevol lloc de la vida, no? Ja tu parlaves de la línia vida personal, vida professional, que jo l'elimino, no?, perquè som una persona, doncs la petjada d'aquest legado, al final, per què ens recorden a mi? O sigui, ens recorden per com vam fer sentir a una persona, per quan la vam ajudar, per quan la vam escoltar, no?, per quan la vam promocionar, no?, per quan li vam augmentar el sou. No ens recorden per això, ens recorden per l'impacte personal que té a la nostra vida les accions de les altres persones.
Hem estat molt intoxicats, no?, amb aquest vocabulari del món empresarial de has d'anar per totes, cop de colze si cal, competitivitat, però competitivitat mal entesa. Costa molt esborrar tot això. Sembla que per triomfar i arribar allà dalt, tothom diu, aquest està molt amunt, però sí, quants cops de colze deu haver donat, no?
Clar, això... A mi no em sembla malament aquest... El problema és el significat, com deies, que li hem donat aquestes paraules, però aquestes paraules no són dolentes. O sigui, fomentar la competitivitat sana, com molt bé has matitzat, o voler prosperar en l'àmbit que sigui, això és positiu. Mm-hmm. El tema seria redefinir què és l'èxit. L'èxit és acumular molts diners a canvi de qualsevol preu, trepitjant a qui sigui? O l'èxit és una cosa més personal que a nosaltres ens situï en una posició que volem estar, no posició professional, sinó posició vital, no?, on la feina també té un joc important, o no, no ho sé, això cada persona, cada oient s'hauria de qüestionar aquest tema, no? Jo al final com defineixo la meva felicitat personal, que ja no és eficient i que ho relaciono molt amb això, no?, a mi? La defineixo en què, amb un estat en què jo pugui estar alineat entre el que sento i el que faig, no?, entre el que soc i el que hi ha externament de mi, no?, i que cada dia em pugui anar a dormir en pau independentment de les dificultats que jo pugui trobar en aquest camí. O sigui, no hem de banalitzar, la vida és difícil molts cops, no?, però si jo almenys tinc la certesa de que estic enfocat on jo vull estar enfocat, jo entenc que la meva vida és exitosa, no? Clar, això és una redefinició molt gran respecte a la tradició vers l'èxit.
Sí, d'aquí per això jo crec que surt aquest concepte revolucionari d'aquest llibre que es diu La felicitat eficiente, està editat per RBA, que és d'Antonio Rodríguez Martínez, i que parla del poder d'humanitzar el teu treball. Aquesta humanitat és el que falta a tots els àmbits i, evidentment, en el laboral també. Per tant, recomano moltíssim que el llegeixin, que a més trobaran unes pautes per saber valorar també un mateix el seu estat de felicitat dintre de la feina, no? Situar-nos també amb aquest balanç. Com deia, moltíssimes gràcies. Un llibre que recomano molt, el de La felicitat eficiente, editat per RBA. Antonio Rodríguez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Noemí. Un plaer.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 12 de novembre de 1959 naixia a Reus l'expresident del Parlament, Ernest Benach. El dia del seu naixement a nivell mundial, Bobby Darin prevenia la humanitat de l'acció d'un estereotip massa freqüent en barris denigrats i llocs de malviure. McKnife. Fancy gloves, though, where's old Maggie Heath? So there's never a trace of red. Now, 1959, una època immersa en les pors del nivell que prenia l'anomenada Guerra Freda i l'amenaça constant dels perills dels ginys nuclears. Aquí, la ràdio intentava posar calma amb l'eterna melodia que des de les illes ens acostava Jorge Sepúlveda amb aquest Mirando al mar. Mirando al mar. L'alè de pau d'una música barrejada amb les ones de la Mediterrània. Avui, quan tots parlem de les sèries a Netflix i d'altres plataformes, recordem l'inici de les radionovel·les, 1959, una mena de podcast actuals. Diferents capítols d'una durada determinada, que s'emetien diàriament a una hora concreta i generalment la primera de la tarda. Una de les primeres i de més èxit va ser Amarrosa, de la cadena SER. La tècnica era la del radioteatre, és a dir, actors especialitzats que sabien treure tots els matisos a la veu amb el suport dels efectes sonors de l'època. Amarrosa l'havien escrit Guillermo Sautier Casaseca i era una obra dramàtica que pretenia ressaltar els valors d'una mare que lluita pel seu fill enfront de qualsevol adversitat. Una imatge molt fidedigna de les relacions familiars marcades per l'Església i la repressió de les llibertats.
Mirando al mar.
La primera pedra.
La darrera vegada que vam parlar amb el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer, el deixàvem al poble d'Ortisei, al cor de les Dolomites, i ens deia que des d'aquí continuaríem descobrint aquesta zona del nord d'Itàlia. Anem a veure si encara el tenim allà. Bon dia, Josep.
Bon dia, Covella, Noé.
Bon dia, Covella. Uf, no sé si t'he acabat d'entendre. Què ens has dit i en quina llengua ho has fet?
Mira, Noé, ja vaig dir que aprofitaria l'estada a Ortisei per, a part de gaudir de l'entorn natural, poder aprendre una mica de ladí, la llengua autòctona d'aquesta zona. El que t'he dit en ladí, ja em perdonaran per la pronunciació, és bon dia, com estàs, Noé?
Ah, caram, en sabem molt poc d'aquesta llengua, la veritat, no?
Sí, perquè la parla molt poca gent. Està molt concentrada en 18 municipis de les Dolomites, en concret al voltant del massís del Sella. I l'estat italià tampoc ha ajudat a la seva difusió, posant moltes traves a la seva presència a l'ensenyament, a l'administració i als mitjans de comunicació. El ladí és una llengua romànica de la branca retroromànica. I tot i que el 1833 es va elaborar la primera gramàtica ladina de la seva història, diguem-ne que el ladí estàndard no es va crear fins al 1998, però la seva aplicació ha estat mínima. De fet, és una llengua que s'ha anat transmetent de generació en generació, bàsicament a través de la tradició oral. El ladí, com moltes altres llengües minoritàries, és una llengua malauradament amenaçada i en perill d'extinció.
El ladí, doncs interessant que ens expliquis això, aquestes llengües tan petites i que si no fos perquè de tant en tant algú les recorda, realment acabarien desapareixent, però anem a conèixer nous indrets. Cap on ens portes avui?
Mira, avui deixarem les muntanyes de les Dolomites, que ja en vam parlar a l'altre programa, i ens aturarem a les dues grans ciutats de la zona, Bolzano i Trento.
Trento, la del famós concili.
Exacte. De fet, en anomenar Trento, a tots ens ve al cap el concili de Trento, que es va fer en aquesta ciutat, fixa't, això potser no ho coneixem, entre els anys 1545 i 1563. Potser parlem de concili i ens pensem que va durar un any, però fixa't els anys que va durar, gairebé 20 anys, 18 en concret. Es va fer per combatre el protestantisme i va servir per canviar la manera de fer de l'Església Catòlica. A tota la ciutat hi ha constants referències a aquest concili, però el centre històric de Trento ens sorprendrà pel munt de palau i esglésies que té, per la catedral de Sant Virgili, dedicada al patró de la ciutat, per la torre Quívica, pel castell de Buon Consiglio i pels carrerons interiors que passen per sota dels habitatges i que són tota una curiositat.
Molt bé, doncs a Trento, i la següent parada quina serà?
Doncs anirem cap a Bolzano. És una ciutat totalment diferent a Trento. S'assembla més a una ciutat austriaca o del centre d'Europa que no pas d'Itàlia, i de fet l'idioma predominant aquí és l'alemany pel seu passat austro-hongarès. Recomano passejar pels seus carrers i places com la plaça Walter, la més gran de la ciutat, on hi ha la catedral, i la plaça Herbe, o de les Herbes, on cada matí i tarda, excepte els dissabtes a la tarda, diumenges i festius, podrem veure el famós mercat a l'aire lliure de verdures, fruites i espècies amb la seva olor característica. La visita a Bolzano l'acabaria en un museu, en concret en el Museu Arqueològic del Tirol del Sud.
I què té de particular aquest museu?
Doncs aquí podrem veure i conèixer la història de la mòmia, de la mòmia Ötzi. Ötzi és el nom popular que se li ha donat a una mòmia que es va trobar el 1991 al peu d'una gelera a 3.213 metres sobre el nivell del mar, molt a prop de la frontera entre Àustria i Itàlia. En un primer moment es va pensar que es tractava d'un alpinista mort feia poc, però els estudis fets van determinar que es tractava d'un ésser humà masculí d'entre 40 i 50 anys i que va viure a l'edat del coure. I encara crec que estaràs més encuriosida per ella si et dic que Ötzi és considerat el primer ésser humà tatuat conegut. En el seu cos hi ha 61 tatuatges i per aquest motiu s'ha fet famós entre els tatuadors de tot el món. Altres curiositats. Brad Pitt, suposo que tothom el coneix, tenia els contorns de la mòmia tatuats a l'avantbraç. I Ötzi s'han fet un parell de pel·lícules, una obra de teatre, se li ha dedicat una cançó i també apareix en un manga japonès i en un videojoc.
Caram, tot el que ha comportat la troballa d'aquesta mòmia. Josep, i on acabem el viatge avui?
Doncs deixarem les muntanyes i anirem cap al llac de Garda, el més gran dels llacs italians. Hi ha molts indrets atractius per visitar, però nosaltres ens aturarem a Sirmione, un poble amb aigües termals situat en una península que s'endinsa un parell de quilòmetres en el llac.
I què té d'atractiu, Sirmione?
Recordes, no hi ha allò del que es diu de Santillana del Mar? allò de que no és santa, ni és llana, ni té mar, oi?
Ah, exacte, no és santa, ni llana, ni té mar, sí.
Doncs fixa't, a Simeone li passa si fa o no fa el mateix. Es diu que hi ha unes coves dedicades al poeta romà Cayo Valeri Catulo. En realitat, però, no hi ha cap cova, sinó que es tracta d'una antiga villa romana que es va construir en el segle I abans de Crist, després de la mort de Catulo. Per tant, no són coves ni són de Catulo, però el nom popular se li ha quedat. De Simeone també és interessant veure el seu castell, la casa on va estiuejar la gran Maria Callas, menjar un gelato i donar un tomb de mitja hora en llanxa motora per poder veure la península de Simeone des de dins del llac.
Caram, doncs que maco tot això, com sempre, molt interessant i atractiu tot el que proposes d'aquests viatges. Fins aquí un parell de setmanes que tornarem a fer un altre viatge, et sembla, Josep?
Molt bé, doncs seguirem viatjant.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem de tendències, ho fem de la mà de la Sònia Flotats, que ella és la que està al capdavant de la revista de moda i tendències sostenibles So Good, So Cute. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Ben retrobada, després d'uns dies de no tenir-te. Parlem avui de la tendència de les grans marques, que ara sembla que també s'han sumat a aquesta altra gran tendència, que és la roba de segona mà.
Exactament.
I ara sembla que les grans firmes totes es volen també incorporar a aquest servei.
Sí, tothom. I a So Good vam publicar un article fa poquet que dèiem ens agrada la segona mà, però a mitges. Perquè està molt bé i hem vist que les grans marques, l'última ha sigut Zara amb Prionet, que ha sigut el gran tema i tothom em trucava, Sònia, has vist que Zara ara vendrà roba de segona mà i arreglarà la roba i tal.
I aquest és un altre servei, arreglarà la roba. És a dir, tu aniràs amb una peça de Zara o de la marca que sigui, en el cas que s'assumi també en aquesta iniciativa, i se t'espatlla perquè se t'ha de trencar la cremallera, te la arreglaran.
Exacte.
Li donaran una segona vida.
Que està molt bé, perquè això és economia circular i està superbé fer servir la roba moltes vegades, i ho aplaudim i tal, però no ens deixem tampoc arrossegar per aquesta tendència, perquè si ens posem a consumir roba de segona mà de la mateixa manera que s'està consumint fast fashion, això és molt poc sostenible, perquè a més neteja consciència, es diu, no passa res, m'ho compro perquè és de segona mà, i si no, ja ho tornaré altre cop a posar-ho en la circulació de segona mà. Sí, bueno, però és un consum desmesurat. Llavors em preguntava molta gent també, ostres, i per què? Que bé, no?, que aquestes grans marques estan fent això. Hem de saber que això s'està fent perquè la Unió Europea ha marcat una directiva que s'anirà aplicant gradualment, que ja demana i obligarà a les marques a fer això, a fer la seva roba que duri més, acabar amb la fast fashion, literalment diu la directiva de la Unió Europea, i diu a fer menys col·leccions al llarg de l'any, amb la qual cosa, com que podran vendre menys coses noves perquè les col·leccions seran menys, vendran roba de segona mà, i també les obligarà a fomentar aquesta circularitat, que aquestes grans marques ara ho estan fent proves pilots. Per exemple, Zara ha començat al Regne Unit fent aquestes proves. Però jo vull dir que ja hi ha moltes marques de moda sostenible.
Clar, hem de recordar el que ja funcionava. Perquè podríem dir que això seria com una mena d'excusa per fer que la gent també transiti més per aquests punts de venda que venen roba de primera mà, també.
Tal qual, exacte.
Això tiren a la gent cap allà, no?
Això, el gran exemple, també és Primark, que també ha obert a certes botigues un córner, un raconet, amb roba vintage, no?, que es diu amb roba de segona mà vintage, antiga. Clar, el que fa és que tu entris a la botiga, vas allà, potser trobes coses, potser no, però ja hi ets i et fa, al final, que compris. Aquí ningú vol perdre part del pastís.
Segur.
I aquest és el tema. Llavors jo convido a, ostres, hi ha moltes marques de moda sostenible que ja estan fent tot això des de fa anys. Per exemple, Patagònia ja té roba de segona mà des de sempre, o sigui que, bueno, des de fa molts anys, tal, i hi ha les botigues de roba de segona mà que coneixem, les independents o les de projectes socials com Roba Amiga o Humana, que val molt la pena, doncs, si vols comprar segona mà...
O si vés allà. Si a més, hi ha moltíssims punts de venda de roba humana i aquestes botigues.
I tant. Vés allà. O sigui, primer, si necessites alguna cosa, vés a aquestes botigues. I si no ho trobes, doncs ja exploraràs altres mercats.
I després les aplicacions, també, no?
Exacte, també. Hi ha doncs, Vinted, suposo que coneixeu, o Wallapop, que també estan ocupant molt el mercat. I ja et dic, aquestes grans han dit, eps, aquí hi ha negoci, jo també m'hi fico. O sigui, que molt bé, les aplaudim, estem molt contentes que facin això, però no ens deixem enredar, tampoc.
Doncs sumem-nos aquesta idea de comprar de segona mà, perquè és tendència, i és d'aquestes tendències que ens agraden perquè són sostenibles, no?
Oh, i tant, i ben xules.
I no caure en la trampa de segons què, i de tornar a entrar a la cadena del consumisme, per tant, vigilar sempre aquest concepte que ho diem molt des d'aquí. Doncs fantàstic, Sònia, moltíssimes gràcies, fins a ben aviat.
A vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Com ens agrada passejar-nos per Catalunya, per les fires i amb els firaires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui, doncs escolta'm, s'organitzi. Òscar, bon dia.
Bon dia, Noe. Avui cap a Reus i falta gent.
Què passa? Que anem de casament?
No, no em caso, eh?
Ah.
No, no, jo no, eh? No. Posa't les millors gales.
Ho faré.
Les millors gales, no, perquè anem de bodorrio.
Ah.
Anem de bodorrio. Sí, i és que tenim aquesta data al calendari fixada per contraure matrimoni. Trobarà tothom qui tingui aquesta data el que hi ha a la base de l'àmbit nupcial a la Fira Tot Nubis, que se celebra a Fira Reus el proper cap de setmana, del 18 al 20 de novembre. Val?
Perfecte.
Aneu amb ganes de passar-ho bé, perquè aquesta edició està basada en l'experiència, amb un format nou, amb una plaça central, des d'on es podrà accedir a les desfilades, presentacions, animació, degustacions... I és que hi ha alguna cosa millor que els aperitius i els tiberis als casaments?
Home, si ets convidat no hi ha res millor, ja t'ho dic. Però si ets el noví o la núvia, diuen que passes una mica de gana, eh?
Si ets convidat, també passes per caixa, eh? En
qualsevol
cas, nosaltres hi aniríem de convidats. Com es volen casar avui dia les parelles? Com els agrada que sigui el seu gran dia? Ens ho explica la regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge de l'Ajuntament de Reus, Teresa Pallarès, que també és responsable de Fira Reus Events.
Les tendències dels darrers anys giren al voltant de la personalització. Estem veient que les parelles volen fer de la seva celebració un esdeveniment únic, molt, molt personal. En aquest sentit, el servei de Wedding Planner, que en els últims anys hem anat veient que cada cop té més demanda, ara se li afegeix la part de creació d'aquest storytelling de la relació. Les parelles volen explicar la seva història a través de detalls, de les invitacions, de la decoració, tot d'una manera molt, molt personal i amb detalls molt, molt únics per cada parella.
Escolta'm, Òscar, doncs, visca els nuvis, no? Però a part d'això,
visca.
Alguna sí. Proposta més per acabar?
Sí. 3 en 1. El cap de setmana del 19 i 20 de novembre teniu a Lleida, d'una banda, la Mini Expo Tren, un nou punt de trobada anual de l'afició al tren en miniatura, amb exposició de maquetes i espai de lleure dedicat al públic infantil. D'altra banda, la Fira d'Antiquaris Lleida Antic i el Lleida Retro, exposició de vehicles antics i clàssics. I pels malòmens i amants dels vinils, la trobada del disc del col·leccionista. Totes aquestes propostes comparteixen l'espai a Fira Lleida.
Doncs, Òscar, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent.
Si voleu saber més sobre fires, podeu anar al web fafic.cat.
La primera pedra.
Una de les grans preguntes que ens ha acompanyat sempre des de l'existència de la humanitat és fins quan ens durarà aquest planeta, és a dir, quan arribarà la fi de la Terra? I això és el que avui ens explicarà la Laia López, que és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És una de les grans preguntes, no? Fins quan? Quan s'acabarà la Terra?
Doncs, precisament, sempre parlem molt de... Si primer s'acabarà pel tema del canvi climàtic, potser hi ha algun desastre natural que faci que s'acabi la Terra, o potser el que parlàvem altres dies, d'un impacte d'un asteroide contra la Terra, com es van extingir els dinosaures. Però, si posem tot això a banda, Nosaltres, els astrònoms, els científics, podem saber quants anys li queden a la Terra si parlem de la fi del sistema solar. És a dir, que el final de la Terra també està relacionat amb el fi de la vida del Sol. El Sol actualment està en la seva fase principal, nosaltres l'anomenem la seqüència principal, que diguem-ne seria la meitat de la seva vida, perquè el Sol també es va crear, va néixer i tindrà un final de la seva vida. Actualment estem en la part principal, diguem-ne, el Sol seria la part adulta, i estem en una fase en la qual el nucli del Sol encara és capaç de convertir hidrogen en heli, perquè dintre del Sol, el nucli, hi ha reaccions químiques constants que el que fan és que nosaltres veiem tota aquesta energia que s'expressa en forma de brillantor i calor del Sol. Això és perquè a dintre del Sol hi ha diverses reaccions químiques. Però el Sol no sempre serà com és ara. Hi ha diversos estudis, de fet, alguns estudis realitzats amb les dades de la sonda espacial Gaia, de l'Agència Espacial Europea, que calcula que entre 10.000 i 11.000 milions d'anys serà el moment, és a dir, en el futur, serà el moment en el que el Sol acabarà aquesta seqüència principal, aquest moment mitjà de la seva vida, i començarà el procés morir. No? I va passant per diverses fases. Primer de tot, es convertiria en una gegant vermella. Significa que el Sol s'expandiria de tamany, de mida, un 10%. Seria un 10% més gran. I després d'això, hi hauria una nebulosa planetària, que si voleu després n'en parlem més, i finalment una nana blanca. Però ens podem quedar simplement a la primera etapa després de la seqüència principal, la gegant vermella. El fet de que la mida del Sol augmenti un 10%, què farà? Doncs que la Terra estarà molt més a prop del Sol. Mm-hmm. I encara que el Sol potser no estarà a la mateixa temperatura que ara, encara que sigui una mica inferior, igualment està més a prop, doncs la Terra farà molta més calor, pujarà la temperatura, i la Terra ja no estarà en una zona habitable. Les condicions de vida ja no seran possibles. És a dir, per la temperatura, perquè s'expandirà, i al fer aquesta expansió el Sol també desprendrà material radioactiu que arribaran a la Terra. Llavors, en aquest moment, la vida a la Terra, tal com la coneixem ara, doncs no seria possible.
Mm-hmm. Com sempre, quan parlem de coses que fan referència a l'univers, no són mai d'avui per demà. És a dir, malgrat que trigarem molts i molts milions d'anys, deies, exactament quants, de quina xifra ens quedem en la possible desaparició de la Terra?
Doncs quedem-nos en què passarà d'aquí més o menys 10.000 milions d'anys.
10.000 milions d'anys, clar, estem parlant de molt i molt de temps, i per tant tampoc serà d'un dia per l'altre que de sobte ja no s'hi podrà viure, sinó que serà una cosa gradual.
Serà una cosa gradual, i 10.000 milions d'anys són molts anys, i jo tinc l'esperança de que llavors nosaltres ja no hi serem aquí a la Terra, en el sentit de que estarem dispersats entre els varis planetes del sistema solar, o haurem fet un hàbitat a Mart o alguna cosa d'aquestes, perquè si estem parlant que en els últims 200 anys hem canviat completament tecnològicament, si no ens extingim abans pel canvi climàtic o qualsevol altre desastre natural, jo estic convençuda de que estarem dispersats per altres planetes.
Segur que sí, perquè de fet aquí també hem anat parlant de les investigacions que apunten a poder viure en gravetat zero, i és el que permetria viure doncs amb naus espacials o amb altres planetes. Aquí estaria la clau.
Exacte. I també una cosa molt important és que estem parlant ara de la fi de la Terra, perquè quan el Sol s'expandeixi, doncs on està localitzat, o sigui, la posició de la Terra actualment, doncs farà massa calor perquè hi hagi vida, però a la vegada que això és algú dolent per la Terra, serà algú bo per Mart, perquè Mart està una mica més lluny, i quan el Sol s'expandeixi, doncs farà que a Mart pugi la temperatura, i les condicions de la zona habitable del sistema solar doncs estaran on està Mart. És a dir, Mart es convertiria en un planeta amb més bones condicions per ser habitable que ara. És a dir, a la vegada que la Terra ja no ho seria, Mercuri tampoc, altres planetes que estan més a l'exterior del sistema solar es convertirien en planetes habitables.
Apassionant el món de l'univers, conèixer aquests matisos i parlar també de la possible extinció de la Terra, la fi de la Terra, que segur que serà igual que la fi del Sol algun dia, però que segur que nosaltres haurem trobat la manera de sobreviure d'altres maneres, d'altres formes. Moltíssimes gràcies, com sempre, Laia, un plaer.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Jordi Ramos, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Dime
la notícia de la setmana.
Dime la notícia de la setmana.
És que és molt fort, eh?
Jo la recordo molt, aquest tema, clar, la Bet.
Bueno, quantes vegades no te l'he posat i quantes vegades te la posaré.
Sí, sí, t'encanta, oi?
Després de 20 anys, la Bet tornarà a cantar aquesta cançó.
Que fort.
Ho farà a la festa oficial d'Eurovisió de Barcelona, que serà el mes de març. Però és que... És que,
estàs clar, content, eh? Veig
sí, content. Home, clar, fa molta il·lusió. Primer perquè ella havia dit que no s'acabava de sentir còmode amb aquesta cançó, que difícilment la tornaria a cantar mai més. I jo crec que l'emoció que ens donarà en aquell escenari a tots els que puguem estar allà davant serà única. I em fa molta, molta il·lusió i me n'alegro molt per ella també, perquè és una cançó... És una cançó que ha marcat molta gent i que fa feliç a molta gent i que encara fa disfrutar molta gent i que engloba més tot el món eurovisiu. I què més es pot demanar?
Doncs mira, ja la tenim aquí, sí senyor.
Sí. De fet, és una cançó que és tan celebrada que l'any passat va quedar novena a l'enquesta que es fa cada any per saber les cançons favorites de la història d'Eurovisió.
Déu-n'hi-do.
Sí, és una enquesta que es diu ESC 250 i que en el seu moment va impulsar una web belga, però que bueno, ara ja s'han convertit en un referent mundial.
Per tant, l'enquesta era internacional, novena a nivell internacional.
Exacte. No, qualsevol persona del món pot votar. Has de registrar, això sí, però qualsevol persona vota i fa com el festival, és a dir, de l'1 al 12, les teves cançons preferides de tota la història. Llavors, ells les ajunten totes i el dia de, i per Cap d'Any anuncien el resultat final, fan el rànquing.
Caram.
I de totes les cançons de tota la història del festival, aquest any la número 9 és Dime.
Imagina't.
Que a més és la, no només ella és la està també posicionada, sinó que a més és la candidatura espanyola que està més amunt. Vols sentir la resta?
Va, sí, sisplau.
Doncs el vuitè és Itàlia.
Home, no hagués sigut una de les que hagués votat jo, eh?
No, home, Mahmoud va tenir el seu èxit. Va quedar segona el 2019, va tenir força carrera comercial, és evident que encara s'ha celebrat, com deia, la vuitena, la setena, per això és del mateix any, i és la que portava a Noruega.
Doncs mira, t'he de dir que tampoc, eh? Carai, tampoc l'hagués votat aquesta.
Dona, doncs aquesta també no va tenir la seva història. Va ser la més votada pel públic l'any 2019. Cantaven els Keino. I segur que ja ho tornen a intentar, eh, el festival. Perquè sí, ja han intentat presentar-se a seleccions, no se n'han sortit, però qui sap, igual va fent.
Estarem
seguim.
Pendents. Seguim.
Va, en sisena posició, la reina de la pista, Fureira.
Mira, aquesta sí. Aquesta no m'importaria haver-la votat.
Xipre, la segona del 2018. Llavors va quedar freca amb Israel, però aquí l'ha guanyat de llarg. És de les favorites de tot el món, com pots veure. La sisena favorita pels fans de tot el món. La cinquena, una balada.
No està mal.
Una cançó i una interpretació supersentida.
No la tenia gens present.
Sí, dona,
Jordi,
sí, se n'hem parlat més d'una vegada, que era la sintonia de la Rocío Carrasco.
Ah?
Clar, era Bàrbara Pravi, França, 2021. Molt bé.
Molt bé, molt bé, ens
agrada. Anem a la quarta.
Vinga.
Guanyador del 2019, Arcade, Duncan Lawrence, que, curiosament, és la quarta cançó favorita en aquesta enquesta, però l'últim cop que es va fer recompte, no sé si te'n recordaràs, que era la cançó més escoltada d'Eurovisió de tota la història del certamen. Mm-hmm. Anirem veient com evoluciona.
A veure.
Anem al pòdium, va.
Sí, sí.
La número 3 i medalla de bronze B d'Ucraïna. Mm-hmm. Però no són els de l'any passat.
Home, no. Per pòdium no la veig, home.
Aquesta cançó va quedar cinquena el 2021. Són els Go-A. El tema es diu Xum, i això ha triomfat moltíssim a tots els països d'influència russa. Mm. Molt èxit. De fet, com en deia, cinquens. No estan tan ben posicionats els Kalush Orquestra perquè encara no poden formar part de la llista.
Clar,
aquesta es va fer pública per Cap d'Any de l'any passat. Per tant, sí, els vots del 2021. Veurem què passa el 2022 i si surten. Ja t'aviso que hi ha bastanta campanya també per Chanel. Però suposo que aquí cada fan, cada país, està fent la seva i a veure
campanya.
Què surt. Escolta'm la medalla de plata.
Va, sí.
Són aquests.
Aquesta sí que ja la tenim més present, eh?
Home, i tant. Triomfadors des del primer dia, els Måneskin, i segons en aquesta enquesta, que, de la que ja només ens queda saber el guanyador, mm-hmm. o guanyadora.
Exacte. A veure.
Que és, per tant, la preferida pels eurofans de tot el món, i t'he de dir que ho és des de fa molts anys. No podia ser una altra que Eufòria.
Doncs sí, perquè mira, ens fa moure tots.
Calla, a qui no li agrada aquesta cançó?
No, és veritat, ballar-la la ballem tots.
I tant, i ha tingut una tirada que no té nom.
Escolta'm.
A veure què fa, a veure com va aquest any, perquè
això
clar,
dir,
fa molts anys que dura i això no...
Pot votar
no
tothom?
Doncs sí, com et deia, només t'has de registrar, i a més, ara és quan s'està produint el moment, és a dir, van obrir les votacions aquesta setmana, ja de temps fins al dia 4.
Que fort.
I de fet, jo et volia fer una proposta.
Ah, sí? A veure...
Sí. Què et sembla si fem una votació de la primera pedra?
Home, em sembla fantàstic.
Per què no votem tots la nostra cançó preferida de la història del festival?
Va, sí.
La recopilem al llarg de la setmana.
Però de tota la història del llarg dels anys i els anys.
La cançó que vulguis, de l'any que vulguis,
del país
que vulguis, hagi passat o no hagi passat a la final, qualsevol de totes, des del 56 fins al 2022, i les agrupem totes... veiem com han quedat i la setmana que ve portem la classificació.
La
no, perquè hem de votar una un punt, una de dos punts, una de tres punts, una
fins
quatre
quan?
Punts, fins a 12, que és la
fins
màxima
12,
puntuació. Això igual que la nit del festival.
Exacte.
Lo mateix?
No ho he pres encara.
No, home, no, però no pateixis. Escolta'm, posarem crides a xarxes, que ens enviïn correus electrònics.
També, primerapedra@raco.net, sí senyor.
I bé, qualsevol manera que ens puguin
accedir
a nosaltres.
Per Instagram, per Twitter,
exacte.
Per on te vulguin.
Voteu-nos les cançons. Dic.
Ai, sí, doncs ens quedem amb Eufòria des d'aquí. Donem les gràcies, com sempre, al Pau Canyes, a la Marga Ortuño i al Dani Simón. I, escolta'm, ens veiem la setmana que ve.
Escolta'm, aquests vots els introduirem, eh? Jo
sí,
ja m'he registrat per fer-ho.
Ho farem bé, eh? 12
o sigui que
i...
Seran comptabilitzats.
Sí, senyor. Jordi, que tinguis bona setmana.
Yeah. We're higher, we're reaching for divinity.